tot costa.
La baixa de Pedri és una mala notícia que, per sort, arriba en una fase de calendari benèvola pel Barça. Bon moment perquè De Jong estiri el carro i, sobretot, perquè Marc Bernal comenci a agafar hores de vol. Un problema es pot convertir en una oportunitat.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Set d'aquest divendres 23 de gener de 2026, entre altres coses, la vigília, com ara dèiem, de la Supercopa, la final de la Supercopa femenina entre el Barça i el Madrid, que juga demà a Castelló. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça ja és a Castelló, on demà juga aquesta final contra el Madrid, final que es perdrà aquí, que el comitè de competició ha desestimat el recurs del Barça, manté la vermella de la semifinal per un cop de colze que l'àrbitre va considerar que portava força excessiva i per això la va expulsar i, per tant, no podrà jugar. De seguida sentirem Pere Romeu i Alexia Putellas, que han parlat en la prèvia d'aquest partit. El partit és demà a les 7, el podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio, a la TDG. I el femení, que juga demà a les 7, el masculí juga diumenge. Rep l'Oviedo a un quart de 5, sense Pedri, com deies, que en té per un mes i encara sense Ferran.
Avui parlarem dels problemes del Barça en la defensa de la pilota aturada. El Salmo ens n'ha preparat un informe i anirem cap a... anava a dir cap a Oviedo, no, cap a Gijón, cap a Astúries, per parlar amb un ex del Barça i ex de l'Oviedo. I, a més, autor d'un gol històric del Barça. Parlarem amb Ivan Iglesias.
L'endemà de la convocatòria d'eleccions a la presidència del Barça, que seran, ja ho sabeu, el 15 de març, hem sentit avui la reacció del precandidat Víctor Font, que va quedar segon a les últimes eleccions i que considera que en aquestes el soci triarà Barça o Laporta. També ha dit, entre altres coses, que si guanya ell podrà arribar a negociar amb Leo Messi com ha de participar dins del Barça.
Ha començat amb el to elevat Víctor Font, amb el Marcos García, que ha assistit a aquesta roda de premsa de tret de sortida de la campanya o de la precampanya electoral i ens el farà escoltar.
Tornant al futbol, la 21a jornada de primera l'obren avui el Llevant Elx a partir de les 9 del vespre i la tanca dilluns el Girona-Getafe amb l'estrena de Ter Stegen, porter cedit pel Barça. El primer català en jugar serà demà l'Espanyol. Visita Mestalla. A Manolo González no li ha agradat avui el to de les preguntes, remarcant l'1-9 en els últims 3 partits. Ha arribat a dir alguna cosa així com em sembla que vulgueu que perdi l'Espanyol. A un quart de 5 aquest València-Espanyol amb la baixa d'Omar per sanció. Demà a les 9 jugarà el Madrid al camp del Villarreal. Els blancs ara mateix a un punt del Barça, al Madrid tornen Rodrigo i Brahim. Sentirem Arbeloa, que entre altres coses ha parlat de les declaracions de Mourinho ahir, que probablement no referia a Arbeloa, però involuntàriament no l'ha deixat gaire bé perquè diu que no entén, que per ell li suposa una sorpresa que entrenadors que no tenen cap mena d'experiència els hi donin en equips grans.
Serà un dels arguments per trucar al nostre boig de la castellana, el David Sánchez, per comentar aquest estirabot de Mourinho que ha encaixat amb esportivitat Arbeloa i sobretot aquest partit de demà, aquest Villarreal-Real Madrid, on si Déu vol el Barça tindrà oportunitat d'eixamplar aquesta jornada una mica al seu avantatge.
I encara en futbol, Trinity Rodman, la filla de l'exjugador Dennis Rodman, una de les figures de la selecció nord-americana, ha renovat pel Washington Spirit de Michel Kahn i s'ha convertit en la futbolista millor pagada del món. $2 milions per temporada. Era gent lliure i ha aprofitat una de les coses que va dir és que volia venir cap a Europa, finalment s'ha quedat als Estats Units,
sí, clar.
Ben pagada.
Sí, no. Bona elecció, Trinity.
El Barça de bàsquet juga avui a l'Eurolliga, a la pista de l'Asvel, el penúltim classificat a 8:45 del vespre.
Abans de començar aquest partit, i sobretot abans que comenci la transmissió del Tot Gira a l'Eurolliga, a l'antena digital de Catalunya Ràdio saludarem el Macià per saber l'última hora de l'equip blaugrana.
I 3 apunts per acabar. L'europeu de futbol sala de Letònia, Lituània i Eslovènia. Espanya debuta avui a 8:15 contra Eslovènia. En tenis, a l'Open d'Austràlia, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels vuitens de final. Ha superat aquesta matinada el francès Moutet per 3-0, 6-2, 6-4 i 6-1. I acabem amb el Sant Cugat de vòlei, que disputa a 9:00 a Tenerife els quarts de final de la Copa Femenina contra el Gran Canària.
Molt bé, doncs aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem, en absència de Pedri, a qui donaríeu més protagonisme al mig del camp? Dels jugadors que potser al mig del camp ara mateix no estan tenint minuts, a qui donaríeu més protagonisme? I us oferim 4 opcions. Bernal, Olmo, Casador o Eric, que és veritat que Eric ho juga tot, però últimament està jugant més de central i, per tant, sí, vosaltres, amb l'absència de Pedri, el recuperaríeu pel mig centre. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram, dir-hi la vostra qualsevol de les nostres xarxes socials i, com sempre, ben pendent, la Sony Alert.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del senyor Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Molt bé, molt bé.
Sí, m'agrada.
Molt entretingut.
Molt entretingut?
Sí, home. Jo crec que l'actualitat esportiva dels últims dies ens entreté sovint, i si l'acompanyes...
Amb l'electoral...
No, amb l'electoral no, amb el Tot Costa, que és el que ens ho explica, doncs encara més.
Molt bé. Sí, doncs
el... Un programa ple de debats sempre vius i pendents, alguns dels quals m'agradaria reobrir, però no reobrirem.
Hem comentat que ho deixarem per la setmana vinent, d'acord?
Sí, però ara els oients i els companys de la tertúlia no saben d'aquesta...
El motiu de la discussió és si avui depenies de tu mateix per venir o no al Tot Costa, i per tant ja la setmana vinent parlarem si el Barça depèn o no de si mateix.
Molt bé.
Per classificar-se per vuitens de final de la Champions.
Sí, exacte.
Sí.
Quina gran habilitat, per treure un debat que estava vetat en el programa d'avui. Senyora Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Sí, m'agrada. I també ens acompanya el senyor Ferran Correas. Hola, Ferran.
Bona tarda.
Què tal? Tot bé?
Tot bé. La resposta és no, igual.
Bé. Molt bé. Així,
estic amb el Bernat.
Aprofitant les pilotes soltes per rematar a l'àrea. Fetes les presentacions, és important recordar que avui és divendres i, per tant, això vol dir que hi ha tutoria.
La tutoria, pista número 1.
Parlem d'un club de futbol que no ha guanyat mai cap competició europea. Quin club és?
No ha guanyat mai cap competició europea. Aquest club que busquem avui, vaja...
No és el Barça.
No és el Barça i no ens acota gaire, perquè evidentment n'hi ha molts més que no n'han guanyat que els que l'han...
Avui tinc poc a fer, no? Dos líders, no?
Bé, avui falta el Capo Canonieri, aquesta any és Ferran Martínez, l'altre Ferran.
Són outsiders.
Dos perseguidors, sí. Dos losers.
Molt bé.
encara hi ha temps, Bernat. Hi ha marge, encara.
De moment, òbviament, no envia ningú. De seguida, les següents pistes per anar afinant idees i per anar afinant respostes. Mentrestant, arrenquem.
Tot costa una dècada.
Capitana Alexia Putellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Ha dormit algú a l'avió de tornada de Göteborg?
Algunes sí, algunes es van quedar fregides de la tensió acumulada, però la gran majoria no hem dormit res a l'avió.
En quin moment has processat, has dit, som campiones d'Europa?
No, encara no ho he fet. No, o sigui, estem guanyant un partit molt important, però encara no he processat que som campiones. Encara no.
Tot costa una dècada.
Alexia Putellas va ser protagonista al Tot Costa el dia després de la primera Champions del Barça a Göteborg. Demà juga una altra final i avui també ha estat protagonista a la sala de premsa. De seguida passem a escoltar-la.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Veïnata, pamitxica i un mantón. Butaca en teatro. La vida, cañón. Sombra en las ventas. Nalgas sobre blando. Hace tiempo que no pienso en el horror. Seis horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción y hablando.
Per anar tensant-nos al nostre objectiu final d'acabar l'antena d'ICAT, hem obert ja la llista de peticions populars per demanar cançons que obrin el Tot Costa. Avui no responsabilitzarem el Salva Pou d'aquesta petició, i sí, Xavi Campos, que ha demanat Alcalá Norte, i aquest, La vida cañón, el seu tema estrella.
Perquè toca demà al Sant Jordi Club.
Sabeu que és el segon programa del dia que mitjançant Xavi Campos
Cola Alcalá Norte.
Sí,
quin altre?
A la tarda
també ha sonat. Garriga també ha sonat, sí. Com a proposta d'activitat pel cap de setmana.
Molt bé.
Jo crec que és cosí del cantant, perquè és que si no, no s'entén.
No, el cantant va ser protagonista a un club de la mitjanit perquè és aficionat del Madrid.
El va entrevistar, el Xavi Campos.
Molt futboler i aficionat del Madrid, i d'aquí l'excusa que l'ha portat avui a obrir el Tot Costa, perquè demà toca Barcelona i perquè demà, per exemple, hi ha un clàssic a la Supercopa Femenina. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà a les 7 a Castàlia, Barça-Reial Madrid. Uh-huh. I, evidentment, avui hem escoltat protagonistes, especialment les que ens interessen a nosaltres, els del Barça.
Sí, hem escoltat Pere Romeu i Alexia Putellas, un Romeu que espera un partit molt semblant al de la Lliga Montjuïc. Li va agradar molt els canvis que ha fet aquesta temporada al Madrid, amb Caicedo més per dins, amb Weir connectant amb ella des de la dreta. També ha dit, i ha posat al mateix nivell, l'exigència que ha de tenir l'equip a nivell tàctic i emocional per poder dominar i controlar aquest partit. Ha dit que al vestidor hi ha moltes ganes de jugar contra el Madrid, que hi ha ambició però també humilitat, tot i els títols que ha guanyat el Barça, la Supercopa, per exemple, els quatre últims, i ha explicat que sortiran a pressionar i que creu que el Madrid també sortirà fort.
Serà una final molt motivant, serà una final molt exigent. El Real Madrid està fent una gran temporada, s'ha reforçat força aquest mercat d'estiu, estan fent un bon futbol. El partit que vam jugar a Lliga Montjuïc va ser molt exigent, al final ens vam anar al marcador als minuts finals, però tot el partit crec que vam ser millors, vam dominar, però elles van tenir arribades, van tenir aproximacions. Haurem d'estar molt pendents de la nostra construcció per intentar no perdre pilotes i que elles puguin explotar-nos la profunditat, que elles allà amb Linda, amb Feller, amb Atenea, són gent ràpida, tenen una Weir, que és segurament una de les grans passadores de la Lliga. Així que intentarem fer un bon partit, intentar incidir en els espais que elles ens van deixant i sobretot evitar qualsevol tipus de contraatac per part seva.
I després de la semifinal i de l'expulsió de Quique Nazarea en aquesta semifinal, també Romeu espera que les àrbitres no siguin protagonistes.
Esperem que demà tinguem una final més justa possible. Nosaltres farem tot el que està a les nostres mans per guanyar el partit i esperem que el que passi durant el partit sigui el més just possible.
Potser l'àrbitre de demà potser que hagi tingut algun sidral amb el Barça darrerament.
Gil Soriano no és la de l'any passat.
No. Aquesta temporada no és un partit amb molts penals. És que ara estic parlant de memòria i sento campanes i si no vosaltres no teniu controlat, feu com si no hagués dit.
Pot ser, jo és que el tema àrbitres no me'l miro gaire.
Jo tampoc, però m'ha fet la sensació
que hi hagi hagut algun...
Que era una elecció estranya, però és igual. Fas bé de no centrar-nos en l'arbitratge. Ja ha deixat dit el que havia de dir Pere Romeu, que dijous estava emprenyat com una mona, sí. I avui ja no tant.
No, ho deixa clar, que espera que siguin les protagonistes les jugadores i no les àrbitres, esperant que això vagi bé. Ho deia amb Quique, no podrà jugar, perquè tot i el recurs del Barça, doncs no l'han atès des del comitè de disciplina. Entra la convocatòria Rosalía, de només 17 anys. Patri ens explicava ahir al Tot Costa que no veu clar que pugui jugar d'inici, és a dir, que és possible que també Serra Jordi sigui titular demà, una jugadora de 18 anys, sense Aitana, també Kika, Vicky, una jugadora de 19 anys, per tant, una convocatòria amb jugadores molt, molt joves, Carla Julià, Aixa, Fenger, Laia Martret, i en aquest sentit, Alex explicava una conversa que han tingut avui dinant.
Sí, justament ara, a l'hora de dinar, estàvem comentant amb la més joves, no?, que han entrat en dinàmica, que bueno, que estar aquí és una sort, és un privilegi, és una oportunitat per elles també de poder viure aquest tipus de partits amb molta càrrega competitiva, amb molta tensió des de tan joves, i per elles doncs, també és una oportunitat d'aprendre i bueno, evidentment si el míster ho considera, doncs estan preparadíssimes per fer un pas endavant i poder ajudar l'equip, com s'ha vingut demostrant durant tota la temporada.
Aquí al Tot Costa tenim la nostra tutora i a mi aquest tipus d'explicacions em fan pensar que Alexia és una mica la tutora del femení, eh?
Sí, sí, Alexia, a més té molt bona sintonia amb les joves, jo crec que és de les veteranes que té més bona sintonia amb elles i per tant em sembla normal que expliqui que tinguin aquest tipus de converses.
Fa molt de capitana Alexia en aquest sentit, és molt referent per totes elles i fins i tot respecte a això que diu la Ruth intenta integrar-se fins al punt d'haver-la vist en aquests balls de TikToks,
una mica forçats,
on a ella, evidentment, no seria la seva generació o no seria el seu estil, per dir-ho així. Però
molt
sí,
bé.
Sí. Ho diem amb molta facilitat, però el Barça afrontarà demà un partit contra el Madrid, que és el millor equip possible, diríem, en aquesta Supercopa, amb un mig del camp amb només una de les tres titulars.
Sí, sí.
Que ja va passar en part, no? Ja va passar així tal qual al partit de Lliga, perquè també sí. Patri estava lesionada i Aitana comença la banqueta perquè tenia molèsties aleshores.
Sí.
I demà tornarà a passar.
Bé, sí, no apostava dia, que Patri no, pugui sortir a l'11.
Per com que, ho va dir ahir, la veritat és que seria... Normalment el que passa és que el jugador creu que sí, l'entrenador que no, sí. Però quan ella és la que ja no ho veu gaire clar, seria
molt
estrany.
Jo no descartava abans de l'entrevista, i de fet ho vam estar comentant amb la Ruth, que jo donava per fet que si havia jugat una estoneta contra la Lama, mitja hora ja contra l'Atlètic Club, a més amb 10 jugadores... El curs natural era que ja fos titular demà, i en canvi l'entrevista que li fem ahir és ella mateixa que ho troba un punt precipitat.
L'inici de la resposta és bufar. Sí. Seràs titular i bufa, com sí, dient, sí. Però què m'estàs dient?
Tres mesos és molta inactivitat, sí, eh? Sí. Són tres vacances seguides. Bé, jo, a mi em sembla que té tot el sentit del món, i vaja, si demà s'acabés el món, entenc que és una final. Si fos la final de la Champions potser ho veuria d'una altra manera, però...
Romeu no ho ha descartat, però sí que sentint ahir Patri, la sensació era que no. Veurem què passa demà.
En fi, pel que fa al partit, deia avui Romeu, i segurament té raó, que el Madrid està fent una bona temporada, però la realitat, Mireia, és que està 10 punts del Barça a la Lliga.
Sí, va començar molt irregular, ha perdut molts punts, i sí que és cert que potser doncs, a nivell de joc, no, a l'inici li va costar una mica, no, les noves idees de Bau Quesada, que comentava també Romeu, Caicedo per dintre, més llibertat Guiar, però ara sí que és cert, jo sempre ho dic, té una gran plantilla, té futbolistes de molt, molt nivell, i bueno, al final també te n'adones i valores més el que és capaç de fer aquest Barça, perquè estem parlant de Caicedo, una de les millors jugadores joves amb més projecció, Feller és un avió, és rapidíssim en profunditat, Weir, última passada, tir des de la frontal, és a dir, té moltes futbolistes que crec que sumen moltíssim, Debrits, no?, que l'han portat en aquest mercat. La línia defensiva és el que a mi més dubtes em genera, però sí que és cert que crec que des de l'arribada de Pau Quesada, i aquests últims mesos hi ha molta més contundència de Méndez, de Lacrar, però el Madrid té una gran plantilla. Veurem quin és el plantejament de demà, perquè aquests dos últims partits, tant Atlètic Club com l'AMA, li ha plantejat un bloc baixíssim, amb gairebé totes les jugadores per darrere, pilota, i al Barça li ha costat fluir, a mi em va agradar més contra l'AMA contra l'Atlètic Club, i veurem el Real Madrid si opta per això i poder sortir amb transicions, perquè crec que podria ser una de les armes d'aquest Real Madrid, i després el Barça haurà d'estar superfí amb les vigilàncies ofensives, combinar ràpid amb espais reduïts, perquè el Real Madrid doncs, intentarà acumular moltes futbolistes en zona de pilota, però sí, bé, jo crec que serà una...
El libreto és Xavi Alonso a la final de la Supercopa, eh?
Sí, podria ser aquest el libreto.
Bé, és una mica el plantejament que potser, tot i que bastant valent, li va fer al Barça Montjuïc i li va generar molts problemes, li sortia en transició i Caicedo, crec que era Feller titular aquell dia, però vaja, que va aconseguir generar molt perill, especialment, ja et dic, el contracop al Real Madrid. Imaginem que ha de ser... És veritat que el Madrid cada any acabar resultant decebedor, perquè no acaba d'acostar-se mai al Barça, decebedor respecte al que voldríem, que és que hi hagués partit. Però a 90 minuts jo crec que sí que ja està més a prop. Al llarg de la temporada no, perquè ara fa una setmana va perdre amb l'Atlético de Bilbao.
Som molt irregulars.
Sí, exacte.
0-1 a casa, a més a més.
I fins i tot a la Champions, dius, tenien l'oportunitat de ficar-se i estalviar-se la repesca i s'acabaran trobant en el Barça si superen el París, perquè van empatar amb el Twente a l'última jornada, un equip que ja no tenia res a fer a Europa. Per tant, en regularitat, no crec que no han aconseguit encara el to per disputar-li res al Barça, però a mi el partit de Montjuïc em va generar molt respecte al Madrid, perquè mires el 4-0 i no recordes el partit i dius, va ser un partit plàcid del Barça, ara i dèiem, Pere Romeu diu que el Barça va ser superior, és cert, però amb 2-0 hi ha uns minuts a la segona part, que és el moment en què fins i tot tenen l'oportunitat d'escurçar distàncies amb el penal de Catura Cata, on el Madrid estava, si arriba a marcar aquell gol, estava generant en aquell moment sensació de compte que encara ens poden empatar.
Sí, a més també a l'inici del partit hi ha arribades claríssimes que acaben fallant a gairebé porteria buida, és a dir, que el Real Madrid intenta fer aquestes passes endavant, intenta acostar-s'hi, i per mi demà crec que veurem un partit disputat. Si dels primers minuts el Barça no és capaç de posar-se per davant i generar doncs aquesta por que a vegades genera el Real Madrid, crec que podem tenir la primera gran final, no? A veure si m'enteneu, amb el sentit de que pot estar més igualat del que pensem.
És curiós, moltes coses que em venen al cap. D'entrada, aquest desig per part de la gent d'aquí, de la gent, diríem, propera al Barça, en aquest cas.
Que Madrid comenci a plantar cara.
Que el Madrid jugui millor, que planti cara, que posi les coses difícils.
Compte que ja han guanyat una vegada, van guanyar Montjuïc la temporada passada. Guanyar 22.
A mi, d'una banda, m'ha sorprès, bé, no sé si m'ha sorprès, però destacaria la velocitat amb la que el Madrid, des de la seva creació, ha arribat a considerar-se, diríem, el segon equip de la Lliga Espanyola, perquè ho ha fet pràcticament de forma automàtica.
És molt fàcil. Sí.
Ara veia unes imatges que ens estan posant els companys d'Esport 3, on, per exemple, se les veu arribar a Castelló amb un avió particular. És a dir ja van d'equip gran, no? Com va el Madrid, no? Però després, a l'hora de la veritat, és que no hi ha manera que pugui competir el Barça. Aleshores, jo no sé fins a quin punt això arribarà un dia que el senyor Florentino Pérez, o qui decideixi que s'inverteixen els diners al Madrid, en el femení, doncs pugui dir que ja n'hi ha prou, perquè és que realment, com deies tu ara, Europa no és candidata a res, i amb el Barça esteu destacant com unes engrunes d'un partit que va acabar 4-0, però és que hi va haver a l'inici amb el 2-0.
A mi m'ha agradat aquell dia al Madrid, m'ha agradat molt.
Hi va haver partit. Jo sé que és un 4-0, però és possible que el partit fos d'un 2-1.
Poseu-vos en la pell d'un analista del Madrid que diu, ara m'he de conformar amb aquesta sensació bona d'un partit que vaig acabar perdent 4-0.
I per això Florentino els diu que fins que no guanyi cap títol no obrirà el Bernabéu.
En aquest sentit, partits com el de demà jo crec que haurien d'hipermotivar les jugadores del Madrid, perquè les oportunitats per tombar el Barça, més enllà que el guanyis en un partit de Lliga com va passar la temporada passada, de perdre-li un títol al Barça és en partits com el de demà, el Barça amb baixes. Jo entenc, vaja, les jugadores del Barça ens han demostrat moltes vegades que tenen una ambició infinita, però seria raonable que estigués més motivat el Madrid que el Barça, que està tip de guanyar la Supercopa i està tip de guanyar títols. Vull dir que jo crec que guanyarà el Barça, però ja el Madrid té una finestra d'oportunitat.
I et diré més, per mi el partit de demà és complicat, però és més complicat el d'aquí dues setmanes, quarts de final de la Copa de la Reina, a Valdebebas. A partit únic.
Sí.
Aquell em genera més respecte que el de demà, que ja veurem, eh? Crec que el Barça és favorit i si fa bé les coses ha de guanyar, però s'ha de veure.
Jo crec que una cosa que li falta al Madrid és una mica de sang. Vull dir, té jugadores molt bones que són un pèl fredes. Té una Atenea i la resta els hi falta encara això que deies tu, de sortir hipermotivades, de mossegar, i crec que en això encara els hi falta una mica respecte al que sí té el Barça.
Quantes jugadores espanyoles té el Madrid? És que abans has començat a dir noms i m'han sonat tots estrangers.
No, entenc.
titular, Maria Méndez,
Eva Navarro, Nisa, Maria Méndez...
Sí, entenc.
Doncs abans, quan has dit no, les bones, no hi va cap d'espanyola. Ho dic perquè jo crec que...
Al mig del camp, per exemple, al mig del camp no n'hi ha.
Ebrich, Angeldal i Weir.
I a dalt tens Atenea i Alba Redondo s'hi juga.
Ho dic perquè a mi em sembla que el factor identificació és fonamental.
Els laterals.
I tu mires l'alineació del Barça i, vaja, la majoria o són formades aquí o porten la vida aquí, i això al Madrid no passa, i jo ho relaciono amb això que diu la Rut.
I a més, deixeu-me sumar amb això que comenta la Rut, que si tu penses al Madrid, quin lideratge hi ha, no? Aquí ho tens claríssim, tens una Alexia, tens una Aitana, tens una Patri, que lideren, no?, dins i fora segurament del vestidor, però jo al Real Madrid no veig una figura cabdal, no?, que diguis, ei, aquesta futbolista és la que posa la intensitat o exigeix a les companyes, no trobo una figura de referència.
I deixa'm una maldat, en forma de pregunta, una pregunta que mai ens atreviríem a fer al Tot Costa, que li faré a les nostres especialistes en futbol femení, que tenim aquí, que en tenim tres. Seria bo pel futbol femení de casa nostra que demà guanyés el Madrid?
No cal.
No, el que seria bo és un 3-2 al minut 93. Això sí, perquè és un partit emocionant que guanya el Barça. No cal que guanyi el Madrid.
Jo no penso mai que sigui bo que guanyi el Madrid en res, però us ho pregunto.
No.
El que seria bo és això.
Passàveu amb raó aquesta necessitat de que això sigui una mica més disputat.
El que seria bo és que a la Lliga no hi tinguessis 10 punts de diferència quan queden 9 jornades.
Que la Lliga no es donés un resultat com el 12-1 de fa...
Ah, exacte, sí, amb la resta d'equips tampoc, exacte.
Jo crec que, sent cert que el Madrid, evidentment, ha retallat la distància en poc temps a base de calés, i que el Barça, a banda de que tingui baixes, pel que sembla, ja veurem el que passa l'estiu que ve, amb jugadores importants que possiblement surtin i s'haurà de fer una renovació... i a veure què aposta la junta directiva pel femení, sí que crec que continua estant el Barça per davant del Real Madrid perquè treu jugadores de baix. I ara la Ruth estava dient que hi havia un fotimer a la llista i són jugadores que són importants i que seran importants en poc temps. En canvi, el Real Madrid no. I jo crec que el model del masculí de Florentino d'anar fitxant, jo crec que aquí no li serveix.
Bé, està apostant per Irune Dorado, els últims que surt del planter del Madrid.
Està
fent les jugades, sí. De tota manera, també hem d'assumir que això és un cicle guanyador que té el Barça i que l'hem de gaudir tot el que pugui ser, però que és una absoluta anomalia que el Barça ha arribat a conjuntar en un mateix equip les 7-8 millors jugadores del món a la seva posició, i que això, perquè algunes es van fent grans, perquè d'altres tenen ofertes i és molt difícil competir amb Anglaterra o amb Estats Units a dia d'avui, clar, això acabarà passant, i tu estàs apostant per joves, però no tens la capacitat de fitxar el que, però, per exemple, estan anant a fitxar el Chelsea
D'aquestes posicions on tens la millor del món, quantes les has format tu? Ho dic perquè no tenim per què no pensar, ja sé que no et sortirà cada dia una Aitana i una Alexia, però no tenim per què no pensar que amb la teva pròpia generació de recursos pots fer el mateix.
A Mapi no la vas formar tu, a Paredes no la vas formar tu.
A Payor tampoc.
A Cata compraré, que la vas fitxar molt jove, sí.
I Patri, jo diria que també.
I Patri, sí. Patri i Mariona les vas fitxar joves.
Pina, sí.
Ona, també.
Pina, també. Clàudia Pina.
Pina, Ona, Alexia, Aitana.
Però no sé, ara
Ona se'n va anar
i
la vas recuperar tu de United.
No vull fer futurologia barata, però és que jo crec que tal com s'està posant al mercat femení, i ara ja ho estem veient, o el Barça tira per aquí o no podrà mantenir.
Jo crec que el Barça continuarà, perquè a més és que estan fent ben molt bé les coses amb les jugadores joves, continuarà tenint planter fort, com li passen al masculí. Ara, aquella Graham que vas anar a fitxar i et va donar el salt qualitatiu en el seu moment, potser no la podràs fitxar.
És veritat. Bé, no anirem tan lluny. Demà a les 7, Barça-Madrid, final de la Supercopa femenina. El partit el podreu veure a TV3 i el podreu escoltar, com sempre, a la TDG. Tan bon punt s'acabi el tot gira del València-Espanyol. Vaja, serà una transició. Acabarà el tot gira i començarà la TDG al voltant de 6:45 del vespre. Rut, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu.
Farem una pausa, però ja sabeu que els divendres ve amb entrepà de tutupistes.
La tutoria. Pista número 2.
Aquest club sí que ha guanyat moltes lligues del seu país. De fet, més de 10. Quin club és?
Un club que ha guanyat més de 10 lligues del seu país, però que, en canvi, no ha guanyat cap competició europea. Uns instants per la reflexió. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Si dissabte juga la final de la Supercopa Femenina de Futbol, dissabte hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Les blaugranes busquen la cinquena Supercopa consecutiva davant d'un Madrid que ja va plantar cara a Montjuïc.
Segueix la final de la Supercopa a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Dissabte, a partir de 7:15, Barça-Madrid a la TDG.
La transmissió de la Gelmà.
Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament obert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
L'Eurolliga de bàsquet es diu el Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Podem estar contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal Explosiu Digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir de 8:45, es vel Barça.
Europa és als nostres peus.
La tutoria, pista número 3.
Al seu escut hi ha un animal i hi apareixen els colors blau, blanc i vermell. Quin club és?
Al seu escut hi ha els colors blau, blanc i vermell. I hi ha un animal. També ha guanyat més de 10 lligues del seu país i no ha guanyat cap competició europea. Bernat Soler ha fet...
Me l'he jugat.
Jo també.
Sí? Hòstia, Mireia, tenia raó.
No, no, però ara has d'aguantar. Ara has d'aguantar, sí, perquè ja si ells s'han equivocat, sí, és la teva.
Molt bé, d'aquí una estoneta, la quarta i la cinquena, i resoldrem. Ara hem d'obrir espai electoral a Can Barça.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because...
Jo no voldria tirar sal a la ferida, però el contrast entre el Cala Norte i The Killers és dolorosíssim.
No cal desmereixer...
No cal. Respect per la gent de... Sí, per la gent del Cala Norte i encara més pels The Killers. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda. Un dia hauràs d'explicar en antena les pressions que rep Salva Pou perquè entrin unes cançons a les altres.
Ja han estat explicades. Sí. Avui ha passat un dia difícil al Salva. Vaja, el Salva i pel que diria també el Fran de la tarda de Catalunya Ràdio. A veure, Marcos, avui has estat a la roda de premsa de Víctor Font, que... Per dir-ho així, seria el primer acte electoral post-convocatòria. Ahir el president del Barça el vam escoltar convocant les eleccions pel 15 de març. Després ens deixaràs constància d'un parell de moviments de Vilajoana i de Marc Síria, però avui Víctor Font no ha perdut ni un dia i ha convocat una roda de premsa i jo diria que ha començat fort i contundent.
Sí, han passat dues coses a les últimes hores. La primera és aquest anunci d'eleccions pel 15 de març i la segona, perquè no, l'enquesta deia el Tot Costa, en el que sortia que a hores d'ara els oients del Tot Costa consideren que no té arribat Joan Laporta. I per aquí hem arrencat les preguntes a Víctor Font. Ens deia Víctor Font que ell considera que sí que hi ha partit, que no sent que Laporta ho tingui guanyat. Fins i tot hi ha hagut un moment d'aquesta compareixença en el que ha dit que parteixen del 0-0 i creu que cal plantejar aquests comicis com un plebiscit. Escolteu-lo.
Ha arribat el moment de que el club, el Barça, que és tan gran, no depengui d'una persona. Creiem que aquestes eleccions van de generar un plebiscit. Un plebiscit entre Laporta o el Barça.
Aquí dues coses sobre aquesta part i després, si voleu, comentem el que considereu. Primer, a l'equip de Víctor Font estan molt convençuts que la darrera foto del que és la massa social del Barça, socis, que és aquesta del 2021, no s'ajusta amb el que és la situació actual. Estan molt convençuts que en un procés electoral s'hi val tot, però que els socis que han de votar han vist, des del seu punt de vista, que algunes de les coses que va dir Laporta en el seu moment no les ha complert. Això per un cantó. Per tant, diuen que això creuen que tindrà pes en aquest plebiscit que plantegen. I després admeten que a Laporta la intuïció li està funcionant bé. Ha dit, darrerament li està funcionant bé la intuïció, però diuen que el Barça guanyarà més si no ho fia tot aquesta manera que ells consideren que té Laporta de fer-ho, que és improvisar, intuir. Diu que li ha funcionat, però que no és la manera de fer les coses.
Això per una banda, més enllà del plantejament electoral, també ha parlat de... fet una valoració del que li sembla la gestió de Joan Laporta.
Sí, aquí has tirat el fil de la manera que ell considera que s'ha de gestionar el club. Ha qualificat d'opaca, poc transparent i amb mentides la gestió de Laporta en aquest mandat i posa aquest exemple que sentireu ara mateix de la manera de fer del president.
I en un mandat que té un denominador comú, que és l'opacitat, inclús diria jo l'engany. Un mandat molt complicat en aquest sentit. Hem enganyat a llegendes del club, Messi, Xavi, Koeman, inclús podria posar Barrufets, Víctor Tomàs, Saras, gent que està allunyada del club.
En aquest sentit, Víctor Font ha dit diverses coses, que el primer que farà si guanya les eleccions és parlar amb Messi. Ha dit literalment en un moment de la roda de premsa, tinc la manera d'arribar-hi per telèfon, directe o indirectament. Ha dit que confia plenament en Flick, i aquí ha dit, us presentaré un dia la meva proposta esportiva i estic convençut que a Flick li farà el pes. Ha dit que Xavi no vol tornar al Barça. Ha insistit que segueixen sent una plataforma transversal, integradora, que volen integrar moltes sensibilitats i fins i tot ha dit, fent una mica d'humor i amb un somriure, que també hi tenen laportistes a dins.
Ell mateix.
Sí, exacte. I aquí ha agafat Jaume Guardiola, que és un dels seus caps de cartell, i com si ens l'ensenyés quan parlava dels deportistes. Entre les persones que l'acompanyaven hi havia tres caps de cartell. Jaume Guardiola, aquest no ens ha sorprès perquè ja el coneixíem, expresident de la Comissió Econòmica del Barça. Com et pots imaginar, us podeu imaginar, Guardiola bàsicament ha parlat de números, molt de futbol, però sobretot de números. Carles Ordiales, de Seguiment FSB, aquest ha parlat bàsicament de la part social. I finalment Gemma Amat, filla filla d'un dels fundadors de la Masia, ha parlat de valors, ha parlat de la manera de gestionar el club, això també ho ha fet Víctor Font, però sobretot Gemma Amat ha parlat amb força de les seccions i de qüestions de gènere. Ha posat molt l'accent en el Barça femení.
Molt bé. Bé, utilitzant un paral·lelisme amb el món de la boxa, normalment el campió és el que es queda al mig del ring i l'aspirant és el que intenta acostar-s'hi llançant cops. Això seria una mica el que hem començat a veure avui, i fins que la porta s'encansi, el que m'imagino que serà la campanya. En tot cas, no sé si coincidiu, però a mi em sembla que aquest plantejament que fa Víctor Font de campanya de... o la porta o un model diferent de gestió, o blau o grana, o ell o jo, és l'única via que li queda a Víctor Font.
Sí, jo crec que aquestes eleccions aniran d'això, perquè la porta ja té els seus adeptes i convençuts, i en canvi hi ha un sector que haurem de quantificar, no sé si amb les eleccions o amb què, que no és tan favorable al president blaugrana. És el sector, diríem, entre cometes, antilaportista, de socis del Barça, o que no estan convençuts de la figura de Laporta, que ara mateix busquen el seu candidat. Aleshores, si és Víctor Font, doncs serà Víctor Font, i si és que convenç. Jo crec que el problema principal és trobar la figura que pugui convèncer a tota la majoria de persones que estan disposades a votar algú que no sigui Laporta. I no sé si Víctor Font ho aconsegueix, però tampoc crec que ho pugui aconseguir Sol Síria o fins i tot Xavi Vilajoana, perdó. D'aquí que jo crec que si no hi ha una candidatura única, unitària, que s'enfronti a Laporta, hi ha ben poques opcions que puguin prendre-li la presidència.
Unitària, o que hi hagi gent que quedi pel camí de les firmes, sí, és una altra...
Això passarà segur. Sí. Sí, en aquests moments...
El que passa és que si Laporta s'enfronta a dos contrincants, com per exemple va passar en les últimes eleccions, això divideix el vot.
Laporta és millor que siguin tres al final.
Sí, home, sí. Laporta, com més millor. Firmes crec que són 2.350.
Sí, no, més o menys.
I bé, és un nombre elevat. No per Laporta ni per Víctor Font, però veurem si...
Sí, i a més, si les eleccions són tan d'hora com s'han posat, 15 de març, vol dir que hi ha molt poc temps per poder-les recollir, hi ha pocs partits, i a més, una altra característica és que els partits avui en dia tampoc són una gran reunió de socis, perquè de socis del Barça que vagin als partits del Camp Nou, ara, com a molt, quants poden ser?
Clar, la recollida de firmes... Estic parlant de memòria. Comença el 23 de febrer, em fa l'efecte, i sí, acaba el 3 de març, potser. Sí. Si fa no fa, és una setmana llarga, comptant allò dels dies hàbils, etc. I ara hauria de mirar si hi ha algun partit a l'estadi, però això
és... Que n'hi ha un.
Un, em sembla.
És bastant fonamental, perquè, sobretot per Vilajoana i Síria, que estic pressuposant seran els que tindran més dificultats de tenir un partit a no tenir-lo. Aquí també hi entra, si vols, que hi hagin partits al Palau, etc, que també s'hi pot jugar naturalment, però...
Els partits al Palau són els que poden anar a buscar més firmes, els que no són Laporta.
Sí, però Laporta fins i tot amb això ha tingut sort o no. Sí, sí. O sigui, ha canviat a temps.
Sí, però saps que no és, diríem, un hàbitat, sí, un context, sí, diríem, però... de naturalesa laportista.
Ja, però, per exemple, avui ho deia Víctor Font a la roda de premsa, i tenia un focus també molt important en contra, que era tota la gent de la gran animació, i aquesta passada setmana ja es va reunir amb gent, no ell, però gent de la Junta, amb part de la gran animació, i... evidentment és un moviment electoral
que ja vam comentar amb la Laia, em fa l'efecte que és un gran misteri que les dues parts hagin acceptat reunir-se i l'elefant a l'habitació de la multa no pagada continua allà. Vull dir que qui sap si quan passin les eleccions, pum, torna a caure la multa al damunt de la taula.
Jo tinc dubtes que hi hagi finalment prou unió de candidatures.
Jo per mi ho veig molt molt complicat per una raó. Primer, perquè, com sempre, qui és el cap de cartell? Uh-huh. Evidentment, Víctor Font voldrà ser sí o sí el cap de cartell perquè és qui va treure 17.000 vots.
No pot renunciar a ser el cap de cartell tenint l'estatus que té respecte.
No pot renunciar sempre quan no aparegués una figura indiscutible.
Sí, home, clar, si es presentés Guardiola, sí, però a comparar amb Vilajoana i amb Marc Síria no pot.
Pep, sí. No, Jaume.
Sí, va de segon.
Sí. Era, volia ser una hipèrbole i ha acabat fent una confusió.
No, però sí. Jo ho dic sobretot també perquè jo crec que és evident que Marc Síria, per exemple, opta i creu que pot tenir opcions, però jo a Marc Síria el veig més com un moviment de cara a les properes eleccions, de posicionar-se davant del soci de cara a les properes eleccions.
Per tant, prioritzarà el seu interès personal de fer campanya i fer carrera per donar-se a conèixer per les següents eleccions, encara que això acabi perjudicant a un objectiu comú de l'oposició o dels que no són la porta, d'anar a buscar-li un cara a cara on tinguin una miqueta més de possibilitats, que ja veurem si les tindrien, no?
Bé, doncs, tindrem temps per anar veient com evoluciona en aquesta pre-campanya de moment de les eleccions del Barça. Mira, avui falta just un mes perquè comenci la pre-campanya amb la recollida de firmes.
Jo només vull afegir una cosa perquè ahir no vaig ser convidat al programa perquè no em tocava, Sobre el tema de la...
Últimament tothom es queixa que no el convidem al programa. No,
ho dic perquè és un tema que vol tocar ahir.
Estaves vetat, probablement.
I que avui possiblement no toca, però que aprofito que vinc perquè tampoc han passat tantes hores. A mi, tot i que entenc que els estatuts ho permeten i que evidentment qui mana té el dret a posar les eleccions quan li sembla, a mi això de fer les eleccions el 15 de març, que és el primer dia de tots, enmig de la temporada esportiva i, per tant, amb tot el focus del club posat en la qüestió esportiva, no és que em grinyoli, però vaja, no em sembla que sigui la situació ideal. Jo crec que el Barça és un club prou important com perquè les seves eleccions tinguin el seu protagonisme, el seu debat pugui ser ric i pugui ser extens i, evidentment, fer-les ara a cuita corrents.
Tu trobes preferibles que no caiguin dia de partit? És a dir, encara que s'hagi acabat la temporada...
Sí, jo crec que s'ha demostrat que encara que no caiguin dia de partit, unes eleccions posades al mes de juny, doncs poden reunir molta gent. Perquè després, a més, es produeix per mi una situació com molt estranya, que és que posem que el 15 de març Joan Laporta revalida la victòria i torna a ser president de Barça.
Fins l'1 de juliol.
No pot prendre possessió fins l'1 de juliol. Es produeix una situació absolutament anòmala, on, evidentment, manarà des de l'ombra, tot i que el president serà Rafa Juste, però sense poder fer de president.
El problema ve més si no guanya Joan Laporta, perquè llavors continuarà la junta actual, perquè seria la junta actual amb Rafa Juste.
Això és una altra anomalia.
De president, havent guanyat...
Això s'arreglaria no fent les eleccions d'art, sinó per exemple fent que la presa de possessió sigui...
Sí, clar, però llavors qui tanca, i ahir som amb el mateix de sempre, qui tanca els comptes de la temporada... És que
8 dies són un any.
Et treuen, exacte, aquells mesos es converteixen en...
Jo crec que la solució... Que li va passar a la porta, de fet.
La primera vegada.
Potser la solució seria que...
Aquest mandat ja ha durat 5 anys i 3 mesos.
Aquesta vegada ja ho tenia assumit, però la primera vegada no. De fet, va haver de convocar eleccions perquè un tribunal...
Dit això, és molt curiós, però cada cop més la porta s'assembla a Núñez, en moltes coses, Va posar les eleccions... Home, posar les eleccions quan li convé...
No s'assembla a Núñez, s'assembla a tothom que està en un càrrec i convoca eleccions. Vaja.
A mi m'agradaria saber què hagués dit a la porta de l'any 2000,
sí,
però... sobre si Núñez hagués fet aquest moviment. Però jo... que està legitimat, absolutament avalat, i ho diuen els estatuts. No sé si és el millor, però vaja...
També et dic que...
No, tampoc passa res, perquè jo, per exemple, tampoc crec que això despisti els jugadors,
Això seria més net pels mitjans de comunicació, que ens podríem centrar primer en futbol i després, al juny, ens podríem centrar plenament en les eleccions. Però efectes de club i de vestidor...
Les eleccions pot afectar, per exemple, a Deco. Perquè Deco sí que sap que fitxa o no fitxa.
Però és que a Deco li va molt millor que siguin al març que al juny.
Exactament, amb ell li va perfecte. Perquè
és a dir, per la dinàmica...
Una vegada sàpigui qui ho guanyà, jo ja pot
treballar. El que passa és que imagina que el 15 de març no guanya la porta. Guanya Víctor Font.
Doncs Font...
Deco, què fa fins al 30 de juny?
Ha de negociar, veure si ell serà el director esportiu o n'hi haurà un altre, i si n'hi ha d'un altre, evidentment s'han de posar d'acord.
Però qui fa les operacions?
No ho serà.
Bé,
l'executiu que en aquell moment treballi, que suposo que serà Deco.
Sí, home,
a no ser que Deco
quines operacions ha de fer, les que creï ell o les que li digui Víctor Font o el responsable esportiu de Víctor Font?
Bé, aquesta és una hipòtesi que ara mateix és remota i ja hi ha arribat.
Jo, de totes maneres,
vull dir que...
ràpid, queda molt, perquè queda molt. A mi em dona la sensació, ara, actualment, que es demana una gran participació, etc etc. Jo crec que el soci està més per si el Barça guanya a l'Oviedo, es lliura dels vuitens, etcètera,
però, Ferran, això no és ara, això és
no, però
sempre.
Ha hagut, per exemple, el 2015, amb tot el que havia passat, la gent tenia ganes d'eleccions. Però
pensa que les eleccions del Barça no voten mai més de 50.000 persones, i el Barça té més de 100.000 socis des de fa molts anys.
Jo veig menys gent ara.
Això també ho veurem el 15 de març. Marcos, pel que fa als altres dos precandidats, quines són les novetats d'avui?
Molt ràpid. Xavi Vilajoan ha anunciat dos noms, Jordi Codina, enginyer, i Jordi Colldarram, professional del sector immobiliari. Diu que són els dos primers integrants de la seva candidatura i són persones, diu Vilajoan, expertes, com heu vist pels perfils, en la gestió de grans projectes, construcció i infraestructures. Diu Vilajoan que seria en clau per ell en el cas que hagi de ser ell i el seu equip qui finalitzi l'Espai Barça. I finalment, Marc Síria, vull dues coses ràpides. Ha fet una entrevista a TV3, al TN a migdia. Allà ha explicat que és veritat, en la línia del que dèieu, que potser haguessin volgut més temps per poder mostrar el seu projecte a la gent, per tant, que fossin les eleccions a l'estiu, però és veritat que ha fet un comunicat fa només una estona dient i insistint que estan preparats, que el seu equip té il·lusió, que té ganes i que estan preparats. És vigent 100% això que deien el Ferran i el Bernat, que fins i tot a dia d'avui la foto de l'oposició és que ni de bon tros volen anar junts. Hem dit els tres noms, hem dit Víctor Font, hem dit Vilajoana, hem dit Síria. Cal veure què fa finalment Joan Camproví i Som un Clam, si van fins al final sols, si s'integren amb algun equip.
Ja ens avisaran, perquè de moment ni tan sols han anunciat precandidatura. Gràcies, Marcos.
Fins ara. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all
alone? I got a bad desire. La selecció musical d'avui està feta a mida del consumidor. Ara ve Salmurri, doncs ara farem una mica de Bruce Springsteen. Hola, Salmo, bona tarda.
Una mica irregular, no?, aquesta tria avui.
Sí, ho definiríem com un increixendo. Com un increixendo.
El Salmo no ve a parlar-nos de música, que ja veieu que no és el seu negociat, sinó de gols encaixats pel Barça a pilota aturada, que és un dels problemes que hem detectat en l'equip de Flick, i el Salmo hi posarà números per veure si aquesta sensació es correspon amb la realitat.
Home, sí, sí. A veure, el Barça ha encaixat aquesta temporada 37 gols, 22 en Lliga i 13 en Champions. En Lliga, aquests 22 gols els situen per darrere dels sistemes defensius de Real Madrid, Atlètic de Madrid, Villarreal o Celta. Són equips que han encaixat menys que el Barça. I en Champions, 13 gols encaixats en 7 partits. El Barça ha encaixat en tots els partits de Champions aquesta temporada, i de fet, dels 36 equips que configuren la fase Lliga de la Champions, només hi ha 14 que encaixin menys gols.
Sí, el Barça, va començar el partit de Praga amb els mateixos gols rebuts que l'Eslàvia. Jo crec que és una dada que ho diu tot.
Doncs mira, em va molt bé que parlis de l'Eslàvia, perquè remenant he vist unes declaracions de l'entrenador assistent de l'Eslàvia, on explicava que havien detectat que el Barça tenia un problema en les centrades laterals. I és que en els últims dos partits el Barça ha encaixat 4 gols en centrades laterals. De fet, d'aquests 37 gols que han encaixat el Barça aquesta temporada, aproximadament un terç són en corners o centrades laterals. Són 9 gols encaixats a la sortida d'un corner, amb, per cert, una tendència clara amb rematades al segon pal. Uh-huh. O sigui, crec que només un és una... que és el gol del... No, n'hi ha dos. Un que és una remata al primer pal i l'altre és el gol del Madrid a la final de la Supercopa, que és la rematada, crec que és de Hausen, que remata des del punt de penal aproximadament. Bé, la resta...
El de Lewandowski en pròpia porta, si és que el comptes com a aquest, primer pal, també.
Aquest, sí. La resta són rematades al segon pal. Dues centrades laterals i, a més, 4 gols encaixats de penal, que podrien haver estat més si Mbappé hagués transformat o Wojtek Stensne no li hagués aturat el penal a Mbappé al Bernabéu.
Mireia, buscàvem gols encaixats a pilota aturada en corna, però el Salmo afegeix aquest, aquest aspecte que li ha suggerit l'entrenador assistent de l'Eslàvia de centrades laterals, i és veritat, perquè els gols de Noeta, sobretot el primer, clarament és una centrada lateral mal defensada. On veus tu més dèficit? Ja no parlem dels riscos defensius que pren el Barça, que jo crec que això ens agradi més o menys, ja ho hem assumit tots, pilotes a l'espai, contraatacs, etc, sinó centrades gairebé en estàtic, i ja no et dic jugades de corna com les de l'altre dia, que són fins i tot un punt còmiques.
Sí, jo crec que aquí hi ha una part fonamental amb aquest tipus de jugades, que és la concentració i la identificació de les marques, no? I comentaves també que n'hi ha molts gols al segon pal, i aquí és potser on hi ha el hàndicap més gran, no? En la pilota que va passada, hi ha d'haver un jugador en zona, en alguns d'aquests gols que comentava el Salmo es perd la marca, es va buscar pilota i no referencia el jugador i després et rematen. O sigui, crec que és un aspecte que segurament Flick treballarà, perquè crec que és el pes més gran que està assumint el Barça. I són jugades també una mica feixugues de treballar. No és senzill entrenar aquest tipus d'accions. Són avorrides, són pilotes aturades, no? És a dir, que s'ha de buscar la manera d'engrescar el jugador amb aquest tipus d'accions, però són primordials, sobretot tenir concentració. I per mi moltes errades venen per aquí.
Perquè, Mireia, jo tinc una mania gairebé ja persecutòria, que és que no entenc per què els laterals tanquen, en el moment de les entrades laterals, tanquen de tal manera la posició que gairebé s'incrusten amb el central. A Koundé li va passar a Noeta, estava tan pendent, sí, de la zona de rematada que es va menjar l'aparició d'Oyarzabal. Això és una instrucció d'entrenador o és una mania del mateix lateral? Perquè això, no ho dic per Koundé, és que això...
No, n'hi ha molts.
L'he vist a Cancelo, l'he vist a Alves, sí, i segur que en altres equips n'hi ha...
És la inèrcia, no? Tu vas a protegir la porteria, no mires la teva esquena i t'ho menges. Jo crec que és inèrcia, no és una instrucció dels entrenadors, perquè al final el que demanem possiblement és ocupació de les zones de remat de l'equip contrari, que identifiquis la marca i que puguis veure la pilota i el jugador que entra, no? I a partir d'aquí crec que és la clau aquesta, no? Que tens tanta por que veus la pilota, t'oblides del jugador, tens un perfil, a més, d'esquenes al jugador que t'entra, això ja et fa impossible anar a rebutjar aquesta pilota i t'ho acabes menjant. És inèrcia del futbolista, 100%.
Fa que sí el Ferran.
No, és que Koundé, el gol de Noeta està mal perfilat, mal posicionat, està... És el que diu la Mireia, o sigui, jo he entrenat poc, però a nens, anys... I una de les coses que els deies és que tu havies d'estar pendent de la pilota i del jugador, de la pilota i del jugador. I és evident que et separes per fer una cobertura i està per fer-li la cobertura al central, si ets al lateral. Però és que Koundé estava de cara a la porteria.
Sí, sí.
Estava de cara a la porteria, o sigui, estava totalment mal col·locat.
Però he posat l'exemple de Koundé perquè és el que tinc més recent. Però
no però passa, molt,
passa moltíssim.
Passa molt,
sí. I a mi em sembla una cosa... Vull dir, les possibilitats que tu, anant a l'esquena del central, l'ajudis a que caigui una pilota, etc., jo crec que són molt menors a que t'aparegui un tio a l'esquena i te la foti.
Sí, però jo crec que si estàs ben col·locat, sí que ajudes. El problema és que estàs al revés.
Ajudar és evident que l'ajudes.
Estàs mirant a la porteria quan no has d'estar mirant.
El que vull dir és que amb la voluntat d'ajudar desatens la teva feina, que és que no entri ningú des del segon pal.
I que a més passa tot tan ràpid que Koundé hauria d'anar a una velocitat infinitament superior per situar-se en el lloc del central, perfilar-se bé i poder veure el rival, no? I això és gairebé impossible.
Jo recordo una roda de premsa que va fer Rafinha abans del partit contra el Chelsea, on va dir que en el futbol modern guanya qui millor defensa. Jo crec que ell es referia a una defensa global, el que ara entenem per pressió alta i per tot el que implica que totes les línies de l'equip defensin i pressionin. Però clar, si comencem fallant en la més bàsica, que és la defensa de la defensa, aleshores és complicat guanyar. Jo crec que ha de millorar-ho això el Barça. A la Lliga Espanyola encara podrà sobreviure i evidentment guanyar, perquè el marge d'avantatge que té, crec que la superioritat en molts partits és evident. El que va passar a Noeta és un fet excepcional, però a Europa així és molt difícil.
Però, I ara estem posant molt el focus en Koundé o en els laterals, però aquí també hi ha una errada d'inici, que és per què poden fer les centrades tan netes i tan clares,
sí,
no?
Sí, no, jo on vull anar a parar és que jo crec que podem assumir que el Barça el cacin 3 o 4 cops al contraatac en un partit, per la manera que té de jugar, però aquestes que són de concentració en estàtic, les has de minimitzar, perquè si no estic d'acord amb el Bernat, que vas concedint una xifra de gols inassumible, per més que tinguis un atac que és una autèntica barbaritat.
També hi ha una cosa que abans sí que es feia i ara ja no es fa, o com a mínim jo veig que no ho fa quasi cap equip, abans es posaven dos jugadors als pals. Ara, normalment, com a molt, posen un.
Però el primer pal sí que hi havia Lewandowski.
No, el Barça... I el dia del Real Madrid hi ha Rafinha, que treu la rematada de Hauser. Sí.
El Barça
pal,
fa una...
normalment, no posen. I abans sí que es posava una cada pal.
El Barça fa una defensa dels corners que seria mixta, és a dir, hi ha un seguit de jugadors que defensen en zonal, que ocupen un espai, un d'ells, per exemple, el primer pal, o un altre, a la, diguem-ne, fora l'àrea, al corner curt.
Són dos, no?
Sí, exacte. Però a partir d'aquí la defensa del segon pal sempre és des de marques individuals. I aquestes marques individuals són les que li estan generant més problemes.
Molt bé, doncs tema assumit. De seguida us preguntaré a qui donaríeu més protagonisme en absència de Pedri al mig del camp. Però avui, especialment avui, vull ser puntual. Salmurri, gràcies.